Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Xavier, com anem?
Molt bé.
S'acaba l'estiu i el Xavier comença a agafar avions, comença a agafar trens, comença a agafar autobusos, comença a viatjar. Vull dir que t'hem d'agafar allò entre hores. Els dissabtes te'ls reserves pel suplement, però saps que tu... El setembre comença a ser bona època, no?, per marxar.
Sí, 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 ja és bona època. I a més, a molts països baixen preus. Per exemple, a Grècia, baixa l'1 de setembre, baixen a la meitat els hotels.
Tu vas dir que vaig estar a Grècia aquest estiu, eh?
Sí,
influenciat, per, influenciat pel personatge que tenim aquí al davant. Em va agradar molt, Creta, molt maco.
És que és... I a més, cada illa és diferent. O sigui, pots anar tantes vegades com vulguis a Grècia. I el Peloponès també està molt bé. I Montatos, i Meteora... O sigui, té molts racons, Grècia, que valen la pena.
Grècia ho deixarem per un altre dia, perquè n'hem parlat moltes, moltes vegades. Avui anem a un destí, deixa'm-ho dir així, si més no exòtic. D'entrada no sembla un destí turístic habitual, i no sé si fins i tot és recomanable. Però recordarem el viatge que vas fer, a on?
Tombuctú.
Propera destinació...
Tombuctú. Una ciutat molt propera al riu Níger, a Mali. L'any 88 va passar a formar part de la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. I des d'aleshores se la protegeix de l'avenç de les sorres del desert. Tombuctú va ser finalista de les 7 noves meravelles del món. També se l'anomena la perla del desert o la ciutat dels 333 sants.
Avui amb el Xavier Moret viatgem fins a Tombuctú. Però clar, això ara dius, a veure, Tombuctú, hi han passat moltes coses aquests últims anys, especialment des del 2012. Que recordem que es van destrossar bona part d'aquest patrimoni de la humanitat que ara recordàvem també en aquesta fitxa. Sí. Tu hi vas estar abans.
Jo vaig ser abans, el 2002, i ara no és recomanable anar-hi, però trobo interessant parlar-ne perquè és una ciutat mítica i, a més, és... per recordar el que hi havia i el que queda encara de Tombuctú. Mm-hmm.
Recordem una mica els fets del 2012, com va anar, i va haver aquesta revolució Tuareg, no?
Sí, va haver-hi la revolució Tuareg allà. De fet, el país és Mali, però viuen molt lluny de la capital, de Bamako, i aquí tenen Tuaregs, bàsicament, a Tombuctú, i es consideren molt diferents. I van voler forçar un país a part. Que passa que s'ho van acabar... quedant aquesta revolució els jihadistes, els fanàtics islàmics, llavors va ser molt mal rotllo perquè van començar a matar gent, van començar a prohibir coses, prohibien la tele, fins i tot la música, i a destruir algun d'aquest patrimoni artístic que té Tombuctú, que val molt la pena.
Recordem aquest viatge del 2002 que vas fer tu i que tant et va impactar, perquè dius, no, és que vull recuperar un viatge que vaig fer el 2002. La perla del desert, es diu Tombuctú.
Sí.
O fins i tot es van servir aquestes expressions des que, bueno, vull dir, com un llull destí exòtic, no?
Sí.
D'estrany pas. Com et va anar tu aquest 2012, aquest 2002, i per què és la perla del desert?
Doncs primer començo, jo estava viatjant per Burkina Faso, ara m'he canviat de país, vaig passar al país d'Ogon, i arribes a Mopti, on passa el riu Níger. Mopti i Djené són dues ciutats de Mali precioses. Mopti ha un mercat de riu molt viu. I allà em vaig saber que remuntant al Níger et podies llogar una barca que en un dia i mig et porta a Tombuctú. Has de dormir mig camí, amb tenda o sense tenda. I llavors m'hi vaig apuntar, clar, era la temptació, perquè Tombuctú té un nom de marca molt potent. És una ciutat que va ser mítica a l'edat mitjana, perquè es deia que estava plena d'or, hi havia molta cultura, i llavors m'atreia el nom i vaig dir, me'n vaig a Tombuctú, i vaig anar amb una barcassa durant un dia i mig, i arribes i ja comences a notar, has de travessar un llac, has de fer dies de... És molt bonic fer el riu, perquè a banda i banda hi ha mesquites aquestes de fang i fusta molt boniques, o trobes campaments de nòmades, però quan arribes ja comences a veure que hi ha una mica mal rotllo, perquè Tombuctú està a 7 quilòmetres del riu, i els taxistes allà ja són una màfia que comencen a posar-se d'acord entre ells, i et fan veure que has arribat a un lloc on no serà fàcil. Però bé, un cop a Tombuctú és molt bonic. La perla del desert li diuen perquè està al costat del desert. O sigui, són tuaregs que viuen allà i la sorra envaeix a Tombuctú. O sigui, els carrers de Tombuctú la majoria són de sorra. O sigui, és
un castell de sorra.
Exacte. I, però és que és millor encara perquè dintre les cases la planta baixa està envaïda de la sorra també. O sigui, entres i pots anar descalç i tenir la sorra baix, després quan puges a dalt ja no. I llavors ja... No és una ciutat molt bonica, però el nom ja impressiona i el fet de saber-te allà també fa que estiguis molt a gust. Recordo que vaig conèixer allà un empleat del Banc Mundial que anava a fer un informe per promocionar el turisme a Tombuctú, cosa que no se'n va sortir després dels fets del 2012, i em deia, no hi ha pràcticament res, però tenen el nom, que és molt important, hi ha gent, a la gent li sona, Tombuctú és un nom mític que dius, hi vull anar. Però, clar, va fer un informe dient, apostem pel nom, però apostes pel nom i després... Per desgràcia, els fets del 2012 han fet que el turisme hagi baixat radicalment allà.
Mm-hmm. I aquí diu fins i tot que és l'Atenes africana, també, per aquest retrat que feies, no?
Sí, perquè va haver-hi molta cultura islàmica, va haver-hi universitat. Jo vaig estar a casa d'un home molt culte, que és Ismail Diadier, molt amic de l'amo de la llibreria, el Tahir, del Pep Bernades, que m'ho va recomanar. I aquest és un que ha estudiat a Granada, Ismail Diadier, i va dedicar-se a recol·lectar manuscrits de l'edat mitjana o posteriors que estaven perduts allà i que ningú valorava. Llavors va crear una biblioteca andalusí que molts dels escrits provenien dels exiliats de quan el 1492 els van fer fora de Granada, no? I llavors tenia un centre cultural molt important allà i que llavors a través d'ell anaves entrant amb això de la cultura dels manuscrits allà, que és com que havia estat una ciutat important temps enrere i estava tan aïllada i és un clima tan sec, s'han conservat bé. Per desgràcia, els fanàtics islàmics n'han destruït molts, però em consta que l'Ismail dia a dia va aconseguir conservar-ne bastants.
Mm-hmm. Quin paper juga el riu Níger?
El riu Níger és bàsic, perquè és un riu, és el que dona vida a tota aquesta zona del Sahel. O sigui, és un riu que avança per moltes zones desèrtiques i llavors, clar, està prop del Níger, que estan a 7 quilòmetres, però és que el Níger té moltes pujades i baixades, o sigui, és prudent allunyar la ciutat del Níger. Però és un riu que és... A l'Àfrica, aquesta mena d'Àfrica, que encara, diguem que no han arribat les grans ciutats, el riu són les autopistes i per allà funcionen tot el tràfic de mercaderies, el tràfic de passatgers. Llavors, sense el Níger, allò no existiria, Tombuctú.
Escolta'm, tu hi vas arribar, dius, des de Burkina Faso, però des de Barcelona, com hi hem d'arribar, Tombuctú?
Bueno, hi ha aeroport. Pots arribar volant a Bamako, la capital, i després pots anar amb aeroport a Tombuctú, però ara mateix no és el moment. Però, si no, jo prefereixo arribar-hi per riu. Per això que dèiem que el riu és molt important al Níger, vas fins a Mopti, és fàcil anar-hi, i des de Mopti agafes una barcassa i baixes pel riu fins a Tombuctú, i el viatge val molt la pena.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui Roda el Món amb el Xavier Moret fins a Tombuctú. Ara fa un moment el Xavier recordava, diu, no, és que Tombuctú té marca. És a dir, és un nom que es fa servir i crida l'atenció, no? Això és històric perquè molta gent pensava que a Tombuctú hi havia tresors. Sí. Hi havia viatgers, hi havia descobridors que viatjaven fins a aquest lloc en busca d'alguna cosa. Què era aquesta cosa i d'on ve aquesta tradició?
Els tresors de Tombuctú. L'Ibn Battuta, que és un viatger àrab, el Marco Polo del segle XIV... I va anar, i va deixar escrit que era una ciutat esplèndida, amb molts tresors, molt or, i a partir de llavors ningú sabia situar-la ben bé al mapa, però va quedar com un lloc mític. Llavors van començar els viatgers estrangers europeus al segle XIX, el primer que hi arriba és el Gordon Lang, un escocès, i arriba el 27 però el maten. O sigui, ja Tombuctú tenia fama de ser una ciutat on que no eren molt acollidors, diguem. I llavors l'any següent hi arriba el René Caillé, que és un francès, i aquest no només hi arriba disfressat d'àrab i parlant l'àrab i amb el Corà sota el braç, sinó que torna. I aquest escriu una descripció de Tombuctú, ja comença a ser una ciutat més... perd part del misteri que tenia, que cap europeu hi havia arribat mai, fins al 1827. I llavors, a partir del René Caillé, ja va començar a pujar i acaba sent, a final del 19, una possessió colonial francesa, fins al 1960. Però llavors els viatgers la tenien com la Meca, perquè era el final de les caravanes que creuaven el desert des del nord. Tombuctú era la primera gran ciutat. I llavors allà s'acumulaven molts diners, perquè del sud venia or i del nord la sal, i llavors això feia que es produïssin grans fortunes. I de fet, diguem que ara l'or...
Per tant, no era cap llegenda que hi havia entre sols.
No era cap llegenda. El que passa que no se sabia ben bé on situar-la. I llavors també funcionava com una ciutat, com un nom mític, com Samarcanda, que ningú sabia situar ben bé el mapa, però que no sabien què tenia. I llavors, amb els anys ara, sobretot, encara les caravanes dels Tuaregs, quan jo hi vaig anar, que es podia anar al desert, t'organitzen expedicions per anar a buscar la sal en els trossos, en els salars on hi ha sal, te la tallen en blocs, i se l'emporten amb els camells cap a Tombuctú i després per riu cap a Mopti. Uh-huh. I això és molt bonic. Ara d'or ja en queda poc.
Uh-huh. Escolta'm, tu, recomanacions bàsiques de quan hi vas estar, i també, o sigui, vas vacunar, per exemple?
Sí, perquè hi ha malària per aquí. I quan
tu ja
puja...
no vacunes, ja ets immune a tot, no?
Bueno, la malària no té vacuna, però has de prendre antimalàrics. I més si veus que n'hi ha molts. Si jo veig que n'hi ha poc, me'ls enduc i no me'ls prenc.
Però... Què menjaves?
Bé, el menjar típic d'aquests països, sobretot arròs amb pollastre. Pa, que és molt curiós el pa de Tombuctú, perquè cada barri té el seu forn. Que fan, no és un forn de cada casa, sinó cada barri al mig del carrer. Veus com el van fent allà i te'l van repartint, que està molt bo. Beure-te. I sobretot l'arròs amb pollastre és el que més menges, i a vegades sense pollastre i tot. Mm-hmm.
Com és la gent?
La gent... Jo, pels dies que vaig ser Tombuctú, em vaig adonar que són una mica... Almenys els que... Bueno, hi ha gent encantadora, com l'Ismael Dia a Dia, que té el museu aquest que et deia de manuscrits. Està molt bé. Però llavors, a nivell... Els que volen tractar amb els turistes et volen enganyar sempre. O sigui que t'has de desconfiar. Tenen que l'estranger l'oportunitat de fer diners i que, per tant, el que hem de fer és mirar si una cosa val 10, te'n demanen 1.000 directament. Mm-hmm. I a més tenien l'avantatge, quan jo hi era, que per sortir de Tombuctú no és fàcil, així com hi ha molts barcos que pugen, que tornin cap a Mopti, no n'hi ha tants. Llavors has de llogar un taxi per anar cap a través. I es posen d'acord entre ells, demanen preus exagerats, com que són una petita màfia, doncs no pots solucionar-hi. Jo em vaig acabar negant a pagar aquells preus, t'amagues, et poses a fer un temps un bar, i al final es posa algú a la taula al costat que diu... la meitat o una quarta part, i al carrer del darrere t'espero que no em vegin els altres. O sigui, que te'n surts, però...
Tu en saps molt de viatjar, potser no tothom té el valor de...
Però provoquen situacions incòmodes, diguem-ne.
I l'allotjament on vas dormir?
L'Ismael Dia a Dia té una casa al costat del museu, em va deixar utilitzar la seva casa. I estava molt bé.
Escolta'm, tornant on començàvem, a tot això, Mali oficialment continua sent un estat laic, no?
No ho sé, a nivell oficial si ho és, però allà l'islam és molt present en tot moment, eh? Mm-hmm. Tant aquí com a Gené, que hi ha una mesquita preciosa, com a Mopti, com a Bamako, jo veig l'islam molt potent allà, eh? Mm-hmm.
Escolta'm, entrem en matèria cultural, et sembla bé?
Molt bé.
Hola, Carreras, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, impacte de Tombuctú amb la cultura.
Doncs mira, això que deia ara el Xavier, de que Tombuctú en si és una marca i que és una ciutat on històricament se li atribuïa doncs, reserves d'or i una ciutat que guardava molts tresors, hi ha un proverbi antic anònim de Mali que diu que l'or ve del sud, la sal ve del nord, els diners venen del país de l'home blanc i les històries, els contes i la paraula de Déu només ve de Tombuctú. Llavors jo crec que això serveix molt per explicar el que Tombuctú projecta a la resta del món, encara que sigui només com en l'imaginari col·lectiu de la cultura occidental. Per exemple, Paul Auster té una novel·la que es diu Tombuctú, que, així a priori, és una de les novel·les menys famoses, segurament, de Paul Auster, però a priori narra la història d'un sense sostre que es diu Willy Christmas i el seu gos, Mr. Bones, per tant, així d'entrada no té res a veure amb la ciutat de Timbuktu. Llavors, la història ve en el moment en què el Willy, que és el sense sostre, veu que s'està a punt de morir i necessita trobar algú amb qui deixar Mr. Bones, que és el seu gos, i assegurar-se que està en bones mans. Llavors, se'n van cap a Baltimore per buscar un amic que pugui quedar-se amb el gos, etc, perquè el Willy està convençut, però convençut, que quan es mori no marxarà al cel, sinó que marxarà a Timbuktu. I Timbuktu, en aquest cas, serveix per explicar aquesta idea de el més enllà, no? com una ciutat gairebé sagrada, una ciutat molt espiritual, molt mística, i on segurament es pot descansar, molt al contrari del que tu explicaves i segurament molt al contrari del que és realment, no?
Sí, però és el mite, el que tenen els mites és això. Sí. La paraula funciona.
Sí, sí.
Anem al cine.
Si jo veig les oranges?
No, pas d'oranges.
Je vais seulement les bananes.
Non, mais vous allez jusqu'à Timbuktu, que maintenant vous allez déjà venir la route. Il faut des vitamines.
Ah, vale,
perquè el Cine Paula també ha idealitzat aquesta ciutat, eh?
Sí, de fet, això que sona és el tràiler de París Timbuktu, que és l'última pel·lícula que va fer el Luis García Berlanga, la va fer el 99, i va ser una comèdia que es deia això, París Timbuktu, que explicava la història d'un cirurgià que tenia la intenció de suïcidar-se perquè tenia impotència sexual. Vale? Llavors, sí, a última hora es veu com s'està a punt de llançar per la finestra, però a última hora decideix que potser no és tan bona idea i que anirà a buscar la felicitat altre cop a la ciutat de Timbuktu des de París, ho fa amb una bicicleta, d'aquí el nom de París Timbuktu. Clar, aquesta història és una comèdia que et pot agradar més o menys, et pot fer més o menys gràcia, però jo crec que serveix molt bé també per explicar com a la ciutat de Timbuktu, altre cop, és una ciutat vista com un lloc on assolir la felicitat és possible, com un lloc màgic, com un lloc místic, com un lloc etern.
Sinònim,
no?
De paradís. Sí, sí, exacte. Sí. Cosa que no és.
Cosa que no és.
I encara un altre tràiler.
Atención. Se prohíbe escuchar música. Queda prohibido fumar.
Tápate. ¿Qué haces aquí?
¿Qué?
Traedla.
Mira, això que sona és Timbuktu, que és una manera que també se l'anomena la ciutat de Timbuktu, és una de les nominades a l'Oscar a millor pel·lícula estrangera l'any 2015 i aquest cop sí que desmitifica la ciutat de Timbuktu i explica de manera més realista què va passar en el conflicte jihadista que explicaven abans el 2012, com va afectar això a la ciutat de Timbuktu. I clar, és evident que entendre un conflicte d'aquesta magnitud a través del cinema sempre costa molt, perquè resumir-ho amb 1:20 o amb 1:30 sempre és complicat, però aquesta pel·lícula el que fa és posar el focus en els petits detalls de la vida quotidiana de Timbuktu, sobretot durant el 2012. Per exemple, això que deia ara el Xavier, que no els deixaven cantar, no els deixaven riure, no els deixaven jugar a futbol, no els deixaven ballar pel carrer, era una situació molt més segurament restrictiva del que sembla i que afectava molt els ciutadans, més enllà de ser un conflicte polític, que també ho era. I llavors, clar, més enllà, o sigui, Timbuktu sempre s'ha idealitzat, però sí que és veritat que la cultura també ha intentat, a través de pel·lícules com aquesta, apropar una mica més la realitat de la ciutat després dels fets del 2012, que clarament marquen un abans i un després, no només a la política i a la cultura, sinó també a la gent i a la societat de Timbuktu.
Parlant de mites i desmitificar, tenim el Níger al costat, d'insectes, què tal, Moret?
N'hi ha bastant, sobretot quan vas de Mopti a Timbuktu, has de dormir al mig, en qualsevol lloc on es faci de nit, i veus molts mosquits a la vora del riu, clar, que es crien molt, i llavors la malària et fa bastanta por, però jo no la vaig agafar. Sí.
Però tu després de tant viatge deus ser immune, no? Ja, tot el que són insectes? Vull dir...
Què més voldria?
No?
No, encara no he aconseguit la immunitat. Sí. Els insectes no em coneixen.
Però encara, o sigui, dors amb mosquitera.
Depèn, a vegades no en trobes de mosquitera, però si em puc, sí, poso mosquitera.
Molt bé, el rànquing dels països de Xavier Moret, crec que tenim 194 països a tot el món, pot ser?
Sí.
194 en tenim. Mira, això ho sé perquè l'altre dia em fixava que Netflix estrena a 190 països. Només hi ha 4 països a tot el món on no es veu Netflix.
Caram.
Un és un d'aquests teus preferits del Nini Distant. No sé quin d'ells. L'altre deu ser
Tajikistan. Tajikistan sí. Costa molt.
L'altre, evidentment, és Corea del Nord, i no sé si hi ha la Xina o Rússia, inclús.
Xina, no crec.
No ho sé. Ara... No bueno, ho buscarem.
Molt bé.
Escolta'm, d'aquests 194, quants te'n falten?
He estat a uns 140.
Bueno, doncs mira.
Queden 50 i tants.
50
però
i tants.
Molt segur que no els faré. No espero fer la col·lecció completa.
Com a mínim ens queden 140 seccions de Xavier Moret. L'any passat també vam fer unes 45.
Doncs sí, anirem tirant.
Anirem tirant. Xavier, moltes gràcies. Fins dissabte que ve.
Molt bé.
Paula, de seguida et retrobem. Repassem també la vida social d'aquest dissabte 14 de setembre. Pausa i tornem al suplement.